Avui parlem d'aquell aliment que tant estimem, però que ens crea tanta confusió, que és la xocolata. Gina Estapé, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La Gina ja sabeu que és la responsable d'aquesta secció, que és la cuina que cura, i la pregunta és, la xocolata cura? La xocolata pot formar part... Sí que pot formar part d'una dieta saludable, però és saludable si mateixa? O no?
Hi ha gent que li angoixa molt la xocolata.
Hi ha gent que li angoixa?
Però t'angoixa perquè en vols menjar més, però no en menges, perquè engreixa, però estic deprimit... No sé, l'associen a moltes... A vegades amb els rotllos. Vaig a menjar xocolata.
És veritat que ho fem,
sí,
això.
Amb el rotllo. O a vegades alguna alegria. Em vaig a fotre, potser et fots la dolenta, però una bona presa de xocolata.
I de vegades perquè sí.
Sí, i d'ara perquè sí.
Estic trist, menjo xocolata. Estic content, menjo xocolata.
La xocolata
estic
sempre és bona.
Menjo xocolata.
Clar. I si no, fondue de xocolata...
Això és perquè el xocolata, quan nosaltres el mengem, en genera unes respostes a nivell de resposta de plaer, a nivell neuronal, que és el que fa que ens sentim bé. Aleshores, per això, quan estem
genera tristos... Genera endorfines,
no? I fa que aquesta sensació que ens dona de relax, de plaer, i quan, per això, quan tenim dels altabaixos emocionals, doncs busquem aquestes sensacions.
Però pot ser saludable la xocolata? Es pot considerar un aliment saludable?
Clar, aquí depèn, perquè si anem al supermercat i mirem els estàndards de xocolata, la veritat és que fa esgarrifar la de quantitat de varietats, jo al·lucino, que podem trobar de xocolates, no? I, per desgràcia, la majoria no tindrien cabuda dintre del que seria una alimentació saludable. Però sí que és possible que se'n salvi alguna. Aleshores, en què ens hem de fixar? Sobretot amb els ingredients, com sempre, perquè el més important és que tinguin un alt percentatge en cacau. Que moltes vegades aquí podem jugar amb matisos de paraules, però molta gent diu xocolata negra. Bueno, ja, però una xocolata al 55% d'aspecte també pot semblar negra. I no només ens hem de fixar en el color, sinó que tinguin un alt percentatge en cacau.
Quin recomanes tu? Perquè aquí també hi ha gent a partir del 70%, a partir del 80%.
Per mi, a partir entre un 80%, idealment del 85% cap en amunt, però un 80%... Un 80 també podria... També estaria bé, si a algú li costa molt realment acostumar-se a una de 85 cap en amunt.
A mi no em costa gens. Jo me la menjo del 100%.
És que és bona, eh?
Del 100%. De
fet, jo n'he provat del 99. El 100 no n'he trobat. Bueno, no n'he trobat, tampoc l'he buscat.
No varia gaire.
No, ja ho sé. Segurament no.
És un 1% més de dolça.
Sí. Bueno, dolça tampoc ho trobo jo. Tu la trobes dolça, la del 99?
No, gens.
Bueno, la del 100.
Amarga total.
Clar.
Amarga, però és un 1% més dolça, la del 99.
És un amargor divertit.
Sí, sí, és diferent, i tant.
No és un amargor.
És acostumar-se, també.
Hem de pensar que el tant per cent ens diu que dels 100 grams que té la tauleta, doncs un 85% serà aquest cacau. I vol dir que la resta són sucres i altres afegits, com poden ser colorants, conservants, etc. Aleshores, quan nosaltres agafem una tableta, si aneu al supermercat, mireu, agafeu una tableta del 80, 85 o 90 i veureu que el primer ingredient sempre serà cacau, cacau pur.
I manteca de cacau.
I manteca de cacau, exacte, que és el greix. En canvi, si agafeu una, per exemple, del 50...
Que ja no ho posa.
Que ja normalment a vegades no ho posa, el primer ingredient segurament ja no serà el cacau, sinó que serà el sucre, perquè estan 50-50. I com menys porti, més quantitat de sucre portarà. Aleshores, clar, si d'una tauleta de 100 grams el 80 és sucre, això ja no és, ja no hi tenim per on agafar-ho. Però si és d'un 80, 85, 90 o més en amunt, la quantitat de sucre que ens prenem, que normalment és un trosset o dos, és molt petita. Aleshores... Sí que
per tant, se salva per la banda de que no té sucre, però l'aliment en si mateix, la xocolata, estem parlant bàsicament que està feta de cacau.
Clar, aquí l'ingredient saludable és el cacau. Per tant, la xocolata no deixa de ser un preparat a partir del cacau, però el que ens interessa nutricionalment no és tant la xocolata en si, sinó aquest cacau, perquè és el que aporta totes les propietats, no? Tots els antioxidants, tots els flavonoids, tots els minerals, com el magnesi, per exemple, o el manganès, o el coure, totes les vitamines, etc. Molt triptòfan també porta la xocolata.
És un aminoàcid, el triptòfan, que ens ajuda, per exemple, ens ajuda a generar la melatonina per dormir.
I la serotonina també, que és l'hormona aquesta que diem que és de la felicitat, no? Aleshores, clar, aquí nutricionalment realment és molt més interessant si diem, mira, és que vull afegir... vull preparar un postre i vull afegir cacau o xocolata. És molt millor que hi afegim el cacau pur que no que anem a buscar una xocolata, perquè sempre serà més saludable. Ara, si ens agrada el fet d'agafar un trosset per sucar amb la infusió, per exemple... si és d'un 80-85 cap en amunt, doncs pot ser un aliment a introduir.
I de cacau pur em puc menjar tant com em vulgui o les preses ja és una pista? Vull dir...
Aquí hi ha que anar amb compte. Per què? Perquè per molt que no deixi de ser un aliment saludable, la xocolata també porta cafeïna i teobromina, que són excitants. Aleshores, persones que ja de per si siguin nervioses o tinguin ansietat o els costi dormir, o els nens, per exemple, hem de vigilar, perquè això els pot generar un...
Però no deies que t'has de dormir tranquil i content. O sigui, o fa dormir o no fa
no,
dormir.
No, jo dic el triptòfan feia aquesta triptòfan. Funció, no la xocolata.
És que el maleït triptòfan, mira que t'ho dic, eh? Deixa els triptòfans.
No, dic perquè sempre... Mira, això està bé perquè sempre acabem analitzant els nutrients de les coses sense considerar on estan ficats aquests nutrients. I el triptòfan fa una funció, però després la teobromina i la cafeïna fa la contrària.
Exacte.
Per tant, per dormir no és una bona opció, tot i que hi ha gent que no els afecta, eh? Però també hi ha gent que es fot un cafè un sí, mitja hora abans de dormir i poden dormir perfectament perquè han desenvolupat
exacte.
Tolerància.
Exacte, això depèn molt de la persona. Però clar, per molt que sigui un aliment saludable, atiborrar-nos de xocolata tampoc seria l'ideal, o de cacau.
Vale.
Oi
de cocina.
O de pollastre.
Exacte.
O de pastanagues. Si és que al final...
No, per sort aquests que tenen el 85 o així, amb una presa realment en tens prou, eh?
Sí, jo no sé, ho dic de memòria, però he llegit que 20 grams al dia aproximadament de xocolata de bona qualitat és una ració...
Un superaliment.
Una ració que està bé.
Sí.
Que 20 grams és bé ser, doncs, si una tauleta fa 100 grams, doncs mira, una cinquena part.
Sí, que normalment ja equival això, a un o dos...
Sí, una o dues preses.
Preses, exacte.
Parlant de la teobromina, un segon només, sapigueu que els gossos no poden menjar xocolata perquè són totalment al·lèrgics a la teobromina. Que moltes vegades, menja xocolata. Els gossos normalment no mengen, però hi ha alguns que són una mica burros i que sí que han perdut l'instint i que mengen. No els doneu xocolata als gossos, perquè ni sucre tampoc. Però sobretot xocolata perquè la teobromina els genera efectes molt nocius.
No, jo havia sentit que els deixa secs.
No ho sé, els efectes no sé quins són, però sí que sé que els gossos no haurien de menjar teobromina, que és un dels ingredients fonamentals del cacau i de la xocolata. Molt bé. Més per tu.
Més per mi.
Cuinem amb xocolata i amb cacau. Què hem de tenir en compte?
Mira, per cuinar amb xocolata jo només us donaré un consell, i és que quan desfem aquesta xocolata al bany Maria, moltes vegades tenim la tendència de fer-ho molt, molt a saco i de posar la olla que toqui, o sigui, el pot que toqui l'aigua.
No.
I aleshores, és a dir, que ho fem molt, molt bruscament a vegades, i el que hem de fer és que quan nosaltres, per exemple, col·loquem una olla amb aigua, que tampoc cal ficar-ne molta, quan posem el pot o el bol amb la xocolata perquè es desfaci el bany Maria, el que hem d'aconseguir és que aquest bol no estigui tocant amb l'aigua. Per què? Perquè aquesta aigua, quan comenci a bullir, si està tocant el bol, la xocolata agafarà massa temperatura. I això no interessa. Primer, perquè s'estem escalfant massa, i segona, perquè també estem fent que propietats que pugui tenir el cacau es puguin perdre amb l'excés d'escalfor. Aleshores, quan cuinem la xocolata, sempre ben lluny de l'aigua. Jo sempre busco un bol que m'encaixi perfectament a l'obertura de la olla i d'aquesta manera mai m'arribarà a tocar l'aigua.
I si després voleu treballar la xocolata per donar-hi formes, aquest procés és molt important per mantenir bé la integritat i els cristalls de la xocolata en perfecte estat.
Sí, i també perquè eviteu sempre que us entri aigua dintre el bol on desfeu la xocolata, perquè si no ja l'hem liat.
Bueno, sí, l'oli, sí. Amb aquesta, la manteca o...
Sí,
no,
té
una miqueta d'oli.
Sí, es separa, es talla,
sí,
com si diguéssim.
Molt bé, doncs aquesta és la recomanació que fa la gent amb la xocolata. Per tant, sabem que una xocolata de més del 80-85% ens la podem menjar amb tota la tranquil·litat del món, sense patir per si ens engreixarem, per si no sé què, no sé quantos, de menys qualitat. Aleshores sí que estem parlant d'un aliment que no seria recomanable, ni molt menys, ni tan sols pels moments d'aquests que estem... Bueno, en aquests moments que estan deprimits és igual, menja el que vulguis. Però en general, escolta, vaig a salvar alguna cosa? Agafa una xocolata de bona qualitat. Estic trista o trist per alguna cosa? Agafa una xocolata de bona qualitat.
Exacte.
Vull menjar xocolata perquè sí? Agafa una xocolata de bona qualitat. Què farem amb la xocolata? Una recepta?
Farem una recepta.
Molt bé.
La recepta de la Gina.
I ens acompanya Green Vita, també, en aquesta recepta.
Que sigui una fondue, que sigui una fondue, que sigui una fondue.
No, no és una fondue. Us porto un...
Mira que com a recepta és fàcil, eh?
Sí.
Agafem un quilo de xocolata, la fonem,
i ja
tallem
està.
La fruiteta, aquesta, castanyetes o alguna cosa, i vinga, a sucar.
Bueno, mira, doncs és un bon postre, veus? Eh? Per aquesta època de l'any.
Gràcies per l'aportació de la recepta.
Mira, invita'm, patrocina a mi.
Bé, us porto unes postres, perquè, bueno, amb xocolata, com que és dolça, doncs no se m'ha acudit, la veritat, preparar un altre plat que no sigui...
Tot i que n'hi ha, eh?
Tot i que n'hi ha, sí, sí.
La Llibre Royal, per exemple, porta xocolata, sí. I molts plats tradicionals catalans porten xocolata
com
a ingredient
important. Jo faig macarrons amb xocolata.
Eh? Sí.
Macarrons.
La xocolata no... Saps quan li poses? No, el tomàquet, per l'acidesa, que li has de posar una mica de sucre, diuen, li poso una presa de xocolata bona.
Del 99.
Sí.
Que no té dolç, per
contrastar. No, la negra aquesta, és que no vull dir, no sé com es diu, una negra que deu tenir 60, 40, però sí? negra, sí. I li vale. Queda el tomàquet, li queda un gustet així, no fa gust a xocolata, però...
Jo poso pastanaga per neutralitzar l'acidesa del tomàquet.
Jo també faig això.
Pastanaga no és dolça, home.
Anda que no! La pastanaga bullida és dolça, molt dolça, a més.
No en tens ni idea. Endavant, Gina, digues.
Doncs us porto una mena de natilles de xocolata i pera. Aleshores, per preparar-la necessitem... Surten aproximadament dues racions. Un alvocat gran, una pera mitjana. A mi m'agraden especialment utilitzar les conferències per aquesta recepta. Una cullerada rasa de cacau pur en pols i 40 grams de xocolata negra del 85%. 4 cullerades de llet d'ametlla sense sucres. Podeu utilitzar també qualsevol altra beguda vegetal. Mitja culleradeta de canyella en pols i, opcional, si li voleu donar un punt més dolç, unes gotetes d'estèvia líquida. Val? Uh-huh. Aleshores, per preparar-la és tan senzill com primer parem la pera i la tallem a quarts, desfem la xocolata negra d'aquest 85% al bany maria, de la manera com hem explicat. Aleshores, col·loquem tots els ingredients al got d'una batedora i triturem fins a aconseguir una textura homogènia. Tasteu-ho, si voleu, rectifiqueu si us agrada més amarg, afegiu més cacau, si voleu afegir les gotetes d'estèvia, l'afegim les gotetes d'estèvia, o més canyella, o vainilla, o el que vulgueu, i ho serviu amb gots individuals. Aleshores, per sobre ho podeu decorar amb uns fruits del bosc, amb una miqueta de caqui, amb alguna fruita de temporada.
Ja ho tenim.
Queda una textura així... Bueno, a mi em recorda les natilles, per això he posat aquest nom.
Molt bé. Has apuntat?
Sí.
No has tingut temps?
Sí, mira, he apuntat. Tinc ganes de veure la foto, s'ha pensat amb la foto ja.
Has de dir que no.
Ah, no ho he apuntat, què va? Veure,
no has tingut temps.
No, no, jo...
Que hi ha solució.
Xocolata Nestlé amb llet, jo.
Tenim un Instagram.
Ai, a l'arroba Sants i Estalvis.
Arroba Sants i Estalvis, on podeu recuperar aquesta recepta i la resta. I que, per cert, n'hi ha una altra feta amb cacau, que tenim una no... Bueno, tenim una nocilla en una Nutella,
sí?
Una crema de cacau.
Exacte.
Una de les primeres.
Boníssima, recordo. Que va tenir molt èxit. Té moltes visites, aquella.
Sí.
La gent m'atura pel carrer i em diu gràcies.
La gent és llaminera, eh?
Sí. Una nocilla saludable i aquesta natilles de xocolata i pera.
I el bocat, com que passa que no surt el títol, però...
Bueno, el bocat tampoc te'n nota el gust, és no? Per donar... La, és per, el local que li dona una mica la, exacte, la consistència.
El greix aquest que fa que s'aguanti tot.
Meravellós.
Molt bé, Gina, moltes gràcies.
A vosaltres.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín.